en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat que els seus 7 diputats votaran en contra del decret òmnibus del govern espanyol que, entre d'altres, actualitza les pensions. Durant la seva intervenció al ple, Nogueras ha acusat el govern espanyol d'haver incomplert l'acord d'investidura signat entre el PSOE i Junts i ha afirmat que Junts no admet xantatges i assumeix sense por les decisions que ningú s'atreveix a prendre. El decret queda ara a mercè d'una hipotètica abstenció també del Partit Popular. I el govern obligarà les administracions a destinar el 50% de les compres d'aliments a productes de proximitat, una mesura que s'aplicarà a menjadors escolars, presons i centres sanitaris. Ens ho amplia Jordi Carrillo, de Canal Blau.
Actualment, el 20% dels productes que s'utilitzen en els menús que se serveixen en escoles, hospitals i presons s'ha produït a Catalunya. L'administració catalana s'ha marcat l'objectiu d'impulsar la producció pròpia i per això farà que sigui obligatori que el 50% de les compres alimentàries siguin de productes que s'han elaborat a Catalunya. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
L'obligatorietat que el 50% de la compra pública d'aliments, per tant, totes les administracions públiques, quan facin una compra d'aliments, el 50% haurà de ser compra de producte de proximitat. Ho hem calculat i és completament viable pels productes de temporada que tenim.
Aquesta mesura forma part de l'Estratègia Alimentària de Catalunya 2025-2028 que el govern ha presentat avui al Port Pesquer de Vilanova i la Geltrú.
I les famílies d'alumnes de Vilafant es mobilitzen per reclamar que es construeixi el nou institut. Connectem fins a aquest punt on ha tingut lloc, de fet, una reunió amb els principals implicats. Mercè Mainé, quin és l'ambient a hores d'ara? Bon dia.
Bon dia. Doncs just ara acaba de sonar la campana del pati. Els alumnes han tornat a les aules, estan tornant a les aules, on abans han fet aquesta concentració per reclamar doncs, que es faci l'institut, que fa 16 anys que està en barracons. Tant alumnes com pares, com l'Ajuntament, regidors de tots els grups polítics, han reivindicat la necessitat de que es construeixi aquest edifici de maons. Havia de tenir lloc una visita de la consellera d'Educació, però ha sigut posposada i s'han explicat durant aquesta concentració que s'intentarà anar tots a la una per reclamar la ràpida construcció d'aquest any, d'aquest edifici que fa massa anys que s'està esperant aquí a Vilafant.
Gràcies, Mercè. Estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I el Comitè d'Empresa de Seguritas ha desconvocat la vaga indefinida prevista a partir d'aquest diumenge 26 de gener al metro de Barcelona després d'iniciar un procés de negociació amb les parts implicades. La convocatòria de la vaga es va produir arran d'una agressió d'un vigilant que va perdre un ull.
Notícies en xarxa.
El 22 de gener de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 22 de gener, avui mirarem d'explicar la bogeria que va passar ahir a l'estadi de Luz entre el Benfica i el Barça que perdia 3-1, el Barça que perdia 4-2 i el Barça que va acabar guanyant 4-5 amb un gol ja fora de temps de Rafinha en un partit, com dèiem, boig, ple d'errors per part dels dos equips que va acabar amb aquest 4-5 espectacular. Avui, com dèiem, mirarem d'explicar-ho. També farem la prèvia del Girona, que jugarà segurament el penúltim partit d'aquesta temporada a la Champions, en l'últim desplaçament, ni més ni menys que a San Siro contra el Milan, a un dels històrics a Milà, a la localitat italiana, en un gran escenari, com dèiem, el Girona, que mirarà de guanyar i esgotar les seves opcions remotes, això sí, de ser a la següent fase. Avui molta Champions, també farem la prèvia del Barça Atlètic de Madrid, de la Supercopa d'Espanya femenina. Les blaugranes, que són principals favorites, i avui, abans de ser a la final, hauran de guanyar a les matalasseres per ser, com dèiem, aquesta final. Demà es jugarà l'altra semifinal entre el Real Madrid i la Real Societat. Molt futbol, però també bàsquet, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça ja és matemàticament equip de vuitens de final de la Champions masculina.
Els blaugranes van guanyar ahir en un partit boig al Benfica a Lisboa. Els portuguesos es van avançar al minut 2. Lewandowski va empatar de penal, però el Benfica va aprofitar dues errades greus del Barça en defensa per situar el 3-1 abans del descans. Rafinha va retallar distàncies amb un gol surrealista després que li rebotés al cap un refús del porter. Però un minut després, Araujo va fer el quart dels portuguesos en pròpia porta. La bogeria va continuar i primer Lewandowski va fer el tercer, també de penal, Eric García al quart, aprofitant una gran centrada de Pedri, i Rafinha al definitiu 4-5, definint un contraatac letal amb el temps ja complert.
Victòria potser un pèl immerescuda, però victòria al cap i a la fi, que classifica, com dèiem, directament el Barça per a vuitens de falta que encara d'una jornada d'aquesta primera fase.
L'altre equip ja classificat per a vuitens és el Liverpool, que ahir va sumar contra el Lille la setena victòria en 7 partits. Tercer a la classificació, a falta de la jornada d'avui, queda l'Atlètic de Madrid, que ahir va guanyar 2-1 al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
I avui serà el torn, entre d'altres, del Girona.
Els gironins visiten aquest vespre un gran escenari, San Siro, per enfrontar-se a un històric com és el Milan. Els blanquinegres són trentens a la classificació, a 5 punts de la 24a plaça, la primera que dona accés als play-offs i que ara ocupa el Manchester City. Per tant, han de guanyar els dos partits que els queden avui a Milà i la setmana que ve a Montivili contra l'Arsenal i esperar que els resultats acompanyin. Mitchell té les baixes per avui de Miguel Gutiérrez i Bojan Miopski, amb problemes tots dos al turmell, però recupera d'en Juma. El partit a les 9 del vespre.
També avui destaca el partidàs entre dos dels favorits a priori que poden quedar-se fora d'aquesta Champions a les primeres de canvi.
El Parc dels Prínceps de París acull aquest vespre a les 9 el duel directe entre el PSG de Luis Enrique i el Manchester City de Guardiola, amb els francesos ara mateix fora dels play-offs i els anglesos amb un punt més tancant les places que hi donen accés. També avui juga el Real Madrid, que ha sumat un punt més que el City, 9, i avui rep el Bernabéu al Salzburg.
En categoria femenina, ho dèiem ara, avui arrenca la Leganés a Butarque, la Supercopa d'Espanya, amb el Barça com a principal favorit.
Les blaugranes s'enfronten aquesta tarda a les 7 a l'Atlètic de Madrid en la primera semifinal del primer títol de la temporada. Pere Romeu recupera Graham Hansen, que torna a la convocatòria després de perdre's els últims partits. El Barça buscarà la seva cinquena Supercopa, la quarta de manera consecutiva. També a les 7 tindrà lloc la segona semifinal entre el Real Madrid i la Real Societat.
En bàsquet, la Joventut de Badalona s'acomiada pràcticament de l'Eurocup masculina mostrant ahir la seva pitjor versió.
Els badalonins van caure 86-100 contra el Trento italià ahir a l'Olímpic en l'antepenúltima jornada de la fase de grups de l'Eurocup. Amb aquest resultat, avui mateix, la penya podria caure eliminada matemàticament de la competició europea, segons els partits que tanquen la jornada.
La penya que s'haurà de centrar ara, tot i que encara queden dos partits de fase de grups d'Eurocup, en la Lliga CB, on és cinquè, i en la Copa del Rei, que es disputa d'aquí a 3 setmanes a Gran Canària.
El sorteig dels emparellaments d'ahir, el Joventut no va tenir massa sort. L'equip de Dani Miret s'enfrontarà al líder de la Lliga, l'Unicaja de Màlaga, en el primer partit de la competició, el dijous 13 de febrer, a 6:45 de la tarda. En canvi, el Barça segurament va ser l'equip català que va tenir més sort. Li ha tocat per als quarts el rival, a priori, més assequible dels caps de sèrie, el Tenerife, i també jugarà el primer dia, dijous 13 de febrer, en aquest cas a 9:45 de la nit. I divendres serà el torn del Baxi Manresa, que s'enfrontarà al Real Madrid. Per tancar els quarts de final, es disputarà l'enfrontament entre l'anfitrió del Gran Canària i el València Bàsquet de Pedro Martínez.
En handbol, comença la segona volta de la Divisió Nord avui femenina.
El CAC7 Balonmano Granollers rep la visita de l'Elx a partir de 9:15 del vespre en un partit que es podrà seguir en directe a la plataforma de streaming Xarxa Més. Les vallesanes buscaran un triomf per mantenir el setè lloc i trencar una ratxa de dues derrotes seguides.
I encara en vol, el Mundial Masculí, la selecció espanyola amb 8 jugadors catalans i el tècnic de Sarrià de Ter, Jordi Rivera, comença aquest vespre la fase principal, la main round del torneig.
El combinat estatal jugarà davant una de les anfitriones, Noruega, a Oslo, avui a partir de 9:15 del vespre, el primer dels 3 partits que haurà de disputar en aquesta segona fase.
Espanya també s'enfrontarà a Portugal i al Brasil. En waterpolo, aquest dimecres, avui, es juga el derbi de la jornada 11, pendent de la Divisió Nord masculina.
A les 9 de la nit, el Terrassa rep el Sabadell amb la segona posició en joc, que ara mateix ocupen els sabadellencs, mentre que els agarencs són quarts de 2 punts.
En futbol sala, el Palau d'Esports de Múrcia acollirà la Copa d'Espanya, la cita que agrupa els 8 millors equips de la primera volta de la primera masculina.
El Barça ja té bitllet assegurat per la cita, mentre que l'Indústria Santa Coloma opta a ser-hi. La Copa es disputarà entre el 20 i el 23 de març.
I un últim punt, en tenis taula, avui es tanca la 12a jornada de la Superdivisió Femenina amb 2 partits, que es disjuguen tots dos a les 6 de la tarda.
La Unió Esportiva de Sant Cugat, en zona de descens, rep el quart classificat de Priego, mentre que el Vic, que vol entrar en zona de play-off, visita la pista de l'Irun, equip que marca la permanència.
Dimecres 22 de gener, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. El Girona afronta aquest vespre un partit amb molt poc a perdre en un gran escenari com és San Siro contra un històric com és el Milan. Els blanquivermells són 30ens a la classificació, a 5 punts de la 24ena plaça, la primera que dona accés als play-off i que ara ocupa ni més ni menys que el Manchester City de Guardiola. Per tant, han de guanyar dels dos partits que queden, avui a Milà i la setmana que ve a Montilivi contra l'Arsenal, i esperar que els resultats acompanyin. Tot i això, l'equip somia en fer un bon paper i competir contra aquests grans equips per seguir creixent. La prèvia d'aquest Milan-Girona des de Girona FM, Eulàlia Prades.
El Girona va sortir ahir cap a terres italianes, on avui disputarà el penúltim partit de la lligueta inicial de la Champions League al camp del Milan a les 9 de la nit. A la roda de premsa que Mitchell va fer ahir explicava que Danjuma està bé, però que Miguel Gutiérrez segueix en el procés de recuperació. També explicava que contra un rival històric com el Milan volen poder adquirir un gran partit i guanyar-se el prestigi que el Girona està adquirint.
Tenemos, bueno, que demostrar que esta Champions, aunque por números o por resultados no hemos estado a la altura que queríamos, y que ha habido muchos partidos donde hemos competido y queremos seguir haciéndolo. El Milan se juega muchísimo, pero creo que nosotros, si hay una mínima posibilidad, tenemos que luchar por ella, y pasa por hacer un gran partido y conseguir una victoria que nos daría, pues bueno, quizás una mínima opción, pero sí vivir una última jornada en casa con una posibilidad de poder entrar en la siguiente fase, y eso para nosotros es un sueño, ¿no?
El Girona, que competeix a San Siro, ho farà de la mateixa manera que va competir contra l'Amorebieta. Mitchell explica que la intenció és donar la pilota i que ells es preocupin per la fase defensiva.
Gràcies, Eulàlia. Mitchell, que té les baixes per avui de Miguel Gutiérrez i Boyan Miovski, amb problemes tots dos al turmell, sí que hi serà Danjuma, ja recuperat de la grip que el va fer perdre l'últim partit. I també David López, un dels pocs que té experiència en jugar a aquest camp. San Siro ho va fer quan defensava, recordem, la samarreta del Nàpols.
Obviamente es un estadio grande que impresiona, con un rival con grandísimos jugadores, pero bueno, ya hemos tenido la oportunidad de jugar varios partidos de Champions, ya tenemos esa experiencia, hemos tenido el parón de Navidad, somos un equipo ahora mismo un poco distinto. Es un escenario ideal para nosotros, para empezar el año ganando, para llegar al último partido con opciones, disfrutarlo y tener confianza, no caer en el error de tener sobrepresión ni miedos, y es un partido para disfrutarlo y ganarlo.
El 50-any David López en declaracions ahir a la prèvia d'aquesta Milan-Girona. Avui a les 9 de l'espre jugarà. L'altre partit que destaca de la jornada d'avui, més enllà del Madrid-Salzburg, amb els blancs també obligats a guanyar per encara optar a classificar-se entre els 8 primers, és el PSG-Manchester City. Els de Guardiola, com dèiem, són 24 anys amb només 8 punts, però és que els de Luis Enrique n'han sumat un menys, són 7, i també van molt necessitats, per tant, de punts. Els partits d'ahir van deixar ja dos equips classificats directament per a 8 anys, el Liverpool, que va aconseguir la setena victòria en 7 partits, i el Barça, que va guanyar a Lisboa en un partit bo, que va tenir de tot. Duel sota una intensa pluja, ple d'errors, per part de tant dels blaugranes com del Benfica, amb 3 penals, gols en pròpia porteria i remuntada del Barça marcant 3 gols en l'últim quart d'hora. L'equip de Hansi Flick va començar malament, encaixant un gol al minut 2, a la primera arribada portuguesa, i tot i empatar de penal transformat per Lewandowski, el Benfica es va tornar a posar per davant amb 2 gols més del grec Pavlidis, que va fer un hat-trick. I just després d'un gol de Rafinha i Barça Blanja a la segona meitat, a qui li va rebotar al cap un refús del porter, Araujo es va fer un gol en pròpia porteria que situava el 4-2. La bogeria va continuar, i primer Lewandowski convertint un altre penal, aquest rigorós sobre la minya mal, després Eric Garcia rematant una gran centrada de Pedri, i finalment Rafinha, en un contracte clatal amb el temps ja complert, va fer el 4, abans situar el 4-5 final al marcador. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, es volia quedar amb els aspectes positius.
It was a crazy game. I think Benfica did really well.
Ha estat un partit boig. Crec que el Benfica ho ha fet molt bé.
molt bé a la primera meitat, però nosaltres també hem comès molts errors. No hem defensat bé. Al descans havíem de canviar alguna cosa posicionalment per remuntar, però el millor ha estat la mentalitat de l'equip. Han cregut en ells mateixos i això és molt bo. Ha estat increïble. Jo ja estava content amb el punt, però aconseguir-ne 3, clar, és millor.
I en aquest mateix sentit també s'expressava ahir el jove Pau Cubarsí, que avui mateix és el seu aniversari fa 18 anys.
Un partit boig, que al principi no hem sortit gaire connectats, l'ambient també ens ha tirat una mica enrere, però després hem pogut treure les nostres armes a la segona part i així s'ha vist i ho hem demostrat. Hem de seguir, hem de millorar alguns aspectes que no hem estat tan eficaços avui, però jo crec que hem de seguir així, amb el nostre espíritu d'equip i siguent una família tots.
El Barça, que com dèiem, ja té la feina feta. De fet, té molt encarregada també la segona posició en aquesta primera fase de Champions. Només el podrien superar l'Arsenal, l'Inter de Milà i el Brest, que encara han de jugar avui, però haurien de guanyar els dos partits que els queden i l'equip de Flick hauria de perdre la setmana que ve contra l'Atalanta. Per acabar de repassar la classificació, Liverpool és líder en solitari en ple de victòries, el Barça segon a 3 punts i l'Atlètic de Madrid tercer a 3 dels blaugranes. Després hi trobem precisament l'Atalanta, quart a 4 de punts al Barça, el proper rival dels blaugranes la setmana que ve, i l'Arsenal, que avui també ha de rebre el Dinamo de Zagreb, i el Bayer Leverkusen, l'Inter de Milà, que també ha de jugar avui al camp de l'Esparta de Praga, i l'Aston Villa, completant aquestes 8 primeres places que donen accés directe als vuitens de final. I encara en futbol, més enllà de la Champions masculina, avui també arrenca la Supercopa d'Espanya femenina, que es disputa al camp del Leganés, a Butarque. El Barça enceta la competició com a màxim favorit, enfrontant-se avui a l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 de la tarda en la primera semifinal. I ho farà amb tota la plantilla al complet, després que Caroline Graham Hansen, que s'ha perdut els últims partits per precaució, hagi tornat a la convocatòria ja disponible. Escoltem el tècnic l'orana Pere Romeu.
Sí que és veritat que venim d'un partit de Lliga contra l'Atlètic Club, passant-me més que no va ser el desitjat, no va ser el millor, no hem estat molt encertades, no vam fer un gran partit. Tot i així, ara ens juguem el primer títol, l'equip arriba bé, la Caro arriba bé, estarà disponible, entre la convocatòria. Fins ara li hem donat algú de descans per pura prudència, no perquè fos res greu. I jo, a nivell personal, pues, content, il·lusionat, motivat per intentar guanyar el primer títol, però sobretot seguint aquesta línia ascendent, de que l'equip jugui bé, de que l'equip competeixi bé i que l'equip pugui primer fer un bon partit contra l'Atlético de Madrid per mereixer guanyar i plantar-nos a la final.
Un Pere Romeu que va haver de fer una nova queixa a la manca de previsió de la Federació Espanyola, que va anunciar la seu d'aquesta Supercopa, que, com dèiem, és Butarque, Leganés, i els horaris fa només un mes. El tècnic, a més, tampoc no va voler opinar sobre la possibilitat de traslladar la competició, com en el cas de la masculina, a l'Aràbia Saudita.
Jo ara mateix no tinc informació, ni la Federació m'ha compartit informació, ni el club m'ha compartit informació, ni capitanes, ni jugadores, ni gent de l'estat m'ha compartit informació. Per tant, és una cosa que ara mateix jo no hi penso, fins que la gent no em comparteix informació jo no puc valorar-la. Aleshores, és una qüestió que ara a mi no em pertoca opinar perquè ho desconec, perquè em falta una quantitat d'informació increïble, i per altra banda és que només puc estar centrat en el que ens ve demà, que és unes semifinals per lluitar per arribar a la final, no hi ha més.
En qualsevol cas, avui a Butarque es disputarà aquest Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda. El Barça, que buscarà guanyar el primer títol de la temporada per continuar amb el gran domini del futbol europeu i sobretot estatal, havent guanyat la temporada passada tots els trofeus, seria la seva cinquena Supercopa, la quarta de manera consecutiva. Dijous, en el mateix escenari, jugarà l'altra semifinal, que enfrontarà el Real Madrid i la Real Societat, també a les 7 de la tarda. En bàsquet, derrota ahir del Joventut i adeu a l'Eurocup masculina, com a mínim de moment virtualment, aquesta temporada. Els verdineres no van estar a l'alçada de les circumstàncies i van acabar perdent a l'Olímpic 86-100 contra el Trento italià. Hi havia poques opcions de seguir endavant a la competició europea i finalment no caldrà esperar caramboles perquè la mateixa penya no ha complert amb la seva part, que era guanyar els tres partits que quedaven. Ahir el va perdre el primer i a casa, en un partit que sempre va anar a remolc. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut està virtualment eliminat d'Europa després de no estar una altra vegada a l'alçada. Ahir contra el Trento italià al Palau Olímpic, on va perdre per 86-100. El rival verdinegre arribava a la cita amb una mitjana de 77 punts anotats per partit i en va anotar 23 més del que és habitual, en una clara mostra que el Joventut no va estar a l'alçada defensiva. Tot i que els de Dani Miret necessitaven per classificar-se que dos dels seus rivals directes punxessin, el que no va fer la penya és complir amb el que estava a les seves mans, no perdre cap dels tres partits que li restaven. Al primer quart, els italians ja van agafar 10 punts de marge que van anar administrant, jugant amb el desencert i la pressió de la penya, que va estar tova. El tècnic Dani Miret no amagava la decepció de la derrota i de la situació a l'Eurocup, sense amagar que si l'equip queda fora d'Europa, vol dir que no han complert l'objectiu.
Nosaltres tenim un equip que l'objectiu és entrar a play-off, molt difícil que ho aconseguim. No aconseguir-ho és una decepció, perquè tenim uns objectius per als quals ens preparem i la penya, el seu objectiu, evidentment, doncs és estar en aquests creuaments i no ho hem aconseguit.
La penya encara té dos partits per acabar la lliga regular, contra el Budućnost a Montenegro i en l'últim partit a Badalona contra el Başakşehir Turk, el líder. Avui, però, es culmina la jornada 16, on ja es podria certificar l'eliminació.
Gràcies, Xavi. La penya que s'haurà de centrar ara, tot el que encara queden dos partits de fase de grups d'aquesta Eurocup en la Lliga CB, on és cinquè, i en la Copa del Rei, que es disputa d'aquí a 3 setmanes a Gran Canària. El sorteig dels emparellaments que va tenir lloc ahir, ho explicava en directe aquí a l'Enjoc, el Joventut no va tenir massa sort. L'equip de Dani Miret s'enfrontarà al líder de la Lliga, l'Unicaja de Màlaga, i ho farà el primer partit de la competició el dijous 13 de febrer a 6:45 de la tarda, el que significa més temps per descansar de cara a les semifinals, sempre que, evidentment, t'hi classifiquis. En parlava ahir el capità del Joventut, Pau Ribas.
La Copa... El sorteig serà bo, depèn, si guanyes el primer partit. Jugar el primer partit tens més marge per descansar, però si perds el primer partit sembla que no hagis trepitjat la Copa. És un partit difícil, el camp no està ple, bueno, juguem contra el líder de la Lliga. Potser ens ajuda a intentar tenir alguna opció més. Evidentment ells estan jugant molt bé, però nosaltres hem de saber que fent un partit com els que hem fet últimament, doncs tindrem les nostres opcions i a partir de llavors veure els creuaments que seran durs a les eliminatòries.
En canvi, el Barça segurament va ser l'equip català que va tenir més sort i va tocar pels quarts, a priori, el rival més assequible dels caps de sèrie, el Tenerife, que també jugarà, i a més també jugarà el dijous 13 de febrer, el primer dia, en aquest cas, a 9:45 de la nit. Escoltem un dels pesos passants del vestidor blaugrana, Tomas Satoranski, sobre aquesta Copa.
La competició igualó mucho. Hay muchos equipos que lo han hecho bien, obviamente los que están en la Copa, y realmente veo todos los equipos con las opciones, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado respecto a otros años. La Liga ACB es la más fuerte de Europa y en estos torneos suele pasar que cualquier equipo que tenga un muy buen día te puede ganar. Así que yo creo que para la afición y para la Liga en general es una buena noticia y bueno, yo creo que vamos a ver unos partidos muy bonitos.
Unicaja Joventut i Tenerife Barça el dijous 13 de febrer. Divendres serà el torn del Baxi Manresa, que s'enfrontarà ni més ni menys que el Real Madrid. En parlava el president del club del Bages, Josep Maria Herms.
Nos ha tocado con un equipo increíble, con una plantilla preparada y pensada para ganarlo todo. Va a ser extremadamente difícil. Va a ser un partido especial, especialmente por esto y también por la rivalidad, o sea, por las características del equipo contrario. Que la gente en Manresa respira ilusión con esto. Que nadie se ha echado las manos a la cabeza, porque es que la verdad es que nosotros, con cualquiera que nos hubiera tocado, iba a ser difícil.
Aquest Madrid va màxim en resa de Copa es disputarà el 14 de febrer, divendres, a 6:45 de la tarda, en el torn de nit, per tancar aquests quarts de final, es jugarà l'enfrontament entre l'anfitrió, el Gran Canària, i el València, de Pedro Martínez. Aquesta Copa del Rei, com dèiem, més catalana que mai, d'aquí a 3 setmanes, del 13 al 16 de febrer, a les Palmes de Gran Canària. I en handbol, avui comença la segona volta de la Lliga Guerreres, la màxima categoria femenina de l'handbol estatal. És cert que va disputar la setmana passada un duel basc entre el Veravera i el Betionac, amb triomf per a les locals 31-26, i dissabte juga la majoria d'aquesta 14a jornada, però avui és el torn del CAC Granollers, que rep al Palau d'Esports a l'Elx, un rival directe a la classificació amb només un punt menys que les vallesanes. Un partit que començarà a 8:45 de la vespre i es podrà seguir en directe amb la retransmissió de la xarxa, la plataforma streaming, la xarxa, més la prèvia des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
L'equip de Granollers va acabar la primera volta amb 14 punts, 6 victòries, 2 empats i 5 derrotes, i ara afronta la segona volta amb l'objectiu de continuar treballant. El partit d'avui es presenta emocionant. L'Elx és un rival directe. Amb el Granollers només el separa un punt, i en el partit d'anada els dos conjunts van empatar a 28 gols. El CAC Granollers està bé, segons l'entrenador Robert Cuesta.
L'equip està molt bé, no? Crec que la victòria del cap de setmana ens va anar... ens va anar molt bé per tornar a recuperar sensacions de bon joc, sobretot, no? Que era una mica el que ens havia faltat. Elles venen en un molt bon moment de forma, venen de fer un autèntic partidàs a l'European League contra el Thuringen i, sens dubte, serà un partit molt, molt, molt complicat.
El Granollers i l'Elx treballaran avui pels dos punts i continuen lluitant per les places de la part mitjana de la classificació. El partit serà a 9:15 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
Gràcies, Elisenda, i en directe, com dèiem, a la xarxa Més. I abans d'acabar amb Waterpolo, avui es posa una mica més al dia a la divisió nord masculina amb un derbi vallesà pendent de la 11a jornada entre Terrassa i Sabadell. Els agarencs, que són quarts, buscaran una victòria a casa a l'àrea olímpica que els sortigui segons, just per sobre dels sabadellencs, que es volen consolidar en aquesta segona plaça per darrere del totpoderós Barceloneta. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
Derbi vallesà contra el Terrassa, que és quart a la Lliga. En cas de victòria, el club, que és segon, obriria una escletxa de 4 punts respecte al CNB, que és tercer, i 5 sobre els mateixos agarencs. Quim Colet, però, creu que contra el Terrassa sempre pot passar de tot.
Els partits amb el Terrassa, independentment de la classificació d'un i de l'altre equip, independentment de que estiguis millor o pitjor, sempre són partits, diguéssim, molt, molt disputats, no? I espero això, doncs, un partit gens fàcil, en què el que sí espero és donar el millor de nosaltres i aleshores doncs això ens pot donar doncs la victòria, que és el que volem aconseguir, no? Però sabent que no serà gens fàcil.
El partit arrencarà a 9:00 PM a Terrassa. Oh, what a feeling. Look what we've
overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roques des del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Aquí.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimecres 22 de gener de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 22 de gener, el Barça ja és matemàticament equip de vuitens de final de la Champions masculina de futbol. A falta encara d'una jornada perquè acabi aquesta primera fase de competició. Els blaugranes es van endur ahir un partit boig que va tenir de tot a Lisboa contra el Benfica per un marcador d'escàndol, 4-5. Avui ho mirarem d'explicar, també farem la prèvia del Milan-Girona, d'avui a San Siro, el que pot ser l'últim desplaçament europeu de la temporada per l'equip de Mitchell. I avui també el Barça es comença a jugar el primer títol de la temporada en categoria femenina, també en futbol, amb la Supercopa d'Espanya, que es disputa a Butarque, a Leganés, avui la primera semifinal. Final, Barça-Atlètic de Madrid demà jugarà la segona entre el Real Madrid i la Real Societat. Molt futbol, però també bàsquet, handbol, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça ja és matemàticament equip de vuitens de final de la Champions masculina.
Els blaugranes van guanyar ahir en un partit boig al Benfica a Lisboa. Els portuguesos van avançar al minut 2. Lewandowski va empatar de penal, però el Benfica va aprofitar dues errades greus del Barça en defensa per situar el 3-1 abans del descans. Rafinha va retallar distàncies amb un gol surrealista després que li rebotés al cap un refús del porter, però un minut després Araujo va fer el quart dels portuguesos en pròpia porteria. La bogeria va continuar i primer Lewandowski va fer el tercer, també de penal. Eric García, el quart, aprofitant una gran centrada de Pedri, i Rafinha, el definitiu 4-5, definint un contraatac letal amb el temps ja complert.
Victòria potser un pelín merescuda, però victòria al cap i a la fi del Barça, que classifica directament els blaugranes per a vuitens de final. La falta encara, com dèiem, d'una jornada d'aquesta primera fase.
L'altre equip ja classificat per a vuitens, el Liverpool, que ahir va sumar contra el Lille la setena victòria en 7 partits. Tercera classificació a falta de la jornada 8 queda l'Atlètic de Madrid, que ahir va guanyar 2-1 al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso.
I avui serà el torn, entre d'altres, del Girona.
Els gironins visiten aquest vespre un gran escenari, San Siro, per enfrontar-se a un històric com és el Milan. Els blanquivermells són trentens a la classificació, a 5 punts del 24è plaça, la primera que dona accés als play-offs i que ara ocupa el Manchester City. Per tant, han de guanyar els dos partits que els queden, avui a Milà i la setmana vinent a Montilivi contra l'Arsenal, i esperar que els resultats acompanyin. Mitchell té les baixes per avui de Miguel Gutiérrez i Bojan Miovski, amb problemes tots dos al turmell, però recupera Danjuma al partit a les 9 del vespre.
També vull destacar el partit entre dos dels favorits, a priori, que poden quedar-se atenció fora d'aquesta Champions a les primeres de canvi.
El Parc dels Prínceps de París acull aquest vespre a les 9 el duel directe entre el PSG de Luis Enrique i el Manchester City de Guardiola, amb els francesos ara mateix fora dels play-offs i els anglesos amb un punt més tancant les places que hi donen accés. També avui juga el Real Madrid, que ha sumat un punt més que el City, 9, i avui rep el Bernabéu al Salzburg.
En categoria femenina, avui arrenca a Leganés, a Butarque, la Supercopa d'Espanya amb el Barça com a principal favorit.
Les blaugranes s'enfronten aquesta tarda a les 7 a l'Atlètic de Madrid a la primera semifinal del primer títol de la temporada. Pere Romeu recupera Graham Hansen, que torna a la convocatòria després de perdre's els últims partits. El Barça buscarà la seva cinquena Supercopa, la quarta manera consecutiva. Demà a les 7 tindrà lloc la segona semifinal entre el Real Madrid i la Real Societat.
També a Butarque, a Leganés. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'acomiada de l'Eurocup, com a mínim virtualment, mostrant la seva pitjor versió ahir.
Els balonins van caure 86-100 contra el Trento italià ahir a l'Olímpic, a la penúltima jornada de la fase de grups de l'Eurocup. Amb aquest resultat, avui mateix la penya podria caure eliminada matemàticament de la competició europea, segons els resultats que es puguin produir aquesta jornada.
La penya que s'haurà de centrar ara, tot i que encara queden dos partits de la fase de grups d'Eurocup, en la Lliga CB, on és cinquè, i en la Copa del Rei, que es disputarà d'aquí a 3 setmanes a Gran Canària.
No, sí, perquè la mala notícia esportiva va arribar ahir, i ahir també coneixíem l'emparellament d'aquesta Copa del Rei, i és que els de Dani Miret s'enfrontarà al líder de la Lliga, l'Unicaja de Màlaga, en el primer partit de la competició del CAU, el dijous 13 de febrer a 6:45 de la tarda. En canvi, el Barça segurament va ser l'equip català que va tenir més sort, i ha tocat per als quarts del rival, a priori, més assequible dels caps de sèrie al Tenerife i també jugarà el primer dia, dijous 13 de febrer, en aquest cas a 2:15 de la nit. I divendres serà el torn del Baxi Manresa, que s'enfrontarà al Real Madrid. Per tancar els quarts de final, es disputarà l'enfrontament entre l'anfitrió, el Gran Canària i el València Bàsquet de Pedro Martínez.
En handbol, comença la segona volta, avui mateix, de la Divisió Nord femenina.
El CAC 7 Balomano Granollers rep la visita de l'Elx a partir de 8:45 del vespre en un partit que es podrà seguir en directe a la plataforma de streaming Xarxa Més. Les vallesanes buscaran un triomf per mantenir el setè lloc i trencar una ratxa de dues derrotes consecutives.
I més handbol, el Mundial Masculí de Selecció Espanyola amb 8 jugadors catalans, i a més del tècnic de Sarrià de Ter, Jordi Rivera, comença aquest vespre la fase principal del torneig, la main round.
El convidat estatal jugarà davant una de les anfitriones, Noruega, Oslo, avui a partir de 8:15 del vespre, el primer dels tres partits que haurà de disputar en aquesta segona fase.
Espanya, que també s'enfrontarà en aquesta main round a Portugal i al Brasil. En waterpolo, aquest dimecres es juga el derbi vallesà de la jornada 11, pendent de la divisió nord masculina.
A les 9 de la nit, el Terrassa rep el Sabadell, amb la segona posició en joc que ara mateix ocupen els sabadellencs, mentre que els agarencs són quarts a 2 punts.
En futbol sala, un apunt, el Palau d'Esports de Múrcia acollirà la Copa d'Espanya, la cita que agrupa els 8 millors equips de la primera volta de la primera masculina.
El Barça ja té bitllet assegurat per a la cita, mentre que l'Indústria Santa Coloma opta a ser-hi. La Copa es disputa entre el 20 i el 23 de març.
I un dia punt en tenis taula. Avui es tanca la 12a jornada de la Superdivisió Femenina, amb 2 partits que es juguen a tots dos a les 6 de la tarda.
La Unió Esportiva Sant Cugat, en zona d'ascens, rep el quart classificat, el Priego, mentre que el Vic, que vol entrar en zona de play-off, visita la pista de l'Irun, equip que marca la permanència. Ladies and gentlemen,
dimecres 22 de gener, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. El Girona afronta aquest vespre un partit amb molt poc a perdre en un gran escenari com és San Siro contra un històric com és el Milan. Els blanquivermells són 30ens a la classificació, a 5 punts de la 24a plaça, la primera que dona accés als play-off i que ocupa ara mateix ni més ni menys que el Manchester City, amb 6 només en joc. Han de guanyar els 2 partits que queden, per tant, el Girona avui a Milà i la setmana que ve a Montilivi contra l'Arsenal, i esperar que els resultats, la resta de resultats, acompanyin. Tot i això, l'equip somia en fer un bon paper i en competir contra aquests grans equips per seguir creixent com a equip. En parlava el tècnic Michel.
Un escenario como este contra un rival histórico de Europa, el Milan, pues tenemos suficientes alicientes más allá de la clasificación como para hacer un gran partido y sobre todo ganarnos el prestigio que yo creo que el Girona por crecimiento está adquiriendo, y tenemos que demostrar que esta Champions, aunque por números o por resultados no hemos estado a la altura que queríamos, sí que ha habido muchos partidos donde hemos competido y queremos seguir haciéndolo. El Milan se juega muchísimo, pero creo que nosotros, si hay una mínima posibilidad, tenemos que luchar por ella.
L'entrenador del conjunt gironí, que insistia en que l'objectiu del club ha de ser el de tornar a jugar a partits com el d'avui el més aviat possible.
Yo creo que el club ha dado pasos hacia adelante. Quizás a nivel deportivo hemos crecido más rápido, pero creo que estamos haciendo las cosas muy bien y que queremos tener la posibilidad de disputar partidos como este en un futuro muy próximo. Y eso es un reto que tenemos por delante. Y claro, venir aquí, pues para nosotros es un sueño, creo que para la afición también. Es un sueño bonito, pero también es una competición que nos dice que si conseguimos un resultado positivo, pues podemos seguir soñando. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de enfrentarnos a todo un Milán y tener nuestra identidad para hacer un gran partido e intentar sumar los 3 puntos.
Michel, que té les baixes per avui de Miguel Gutiérrez i de Bojan Miovski. Amb tots són problemes al turmell, sí que hi serà d'Anjuma, ja recuperat de la grip que la va fer perdre l'últim partit. Avui a les 9 del vespre aquest Milan-Girona, l'altra partida destacada de la jornada d'avui, més enllà del Madrid-Salzburg, amb els blancs també obligats a guanyar per encara optar a classificar-se entre els 8 primers, és el PSG-Manchester City. Tots us ho tenen molt complicat, per no dir impossible, ser entre els 8 primers. Els de Guardiola, com dèiem, són 24 anys, amb només 8 punts, però és que els de Luis Enrique s'han sumat un menys, 7, i també van molt necessitats de punts. Ara mateix es quedarien fora de la Champions. Els partits d'ahir van deixar que ja 2 equips classificats directament per a 8ens. El Liverpool, que va aconseguir... Disculpeu, la setena victòria en 7 partits, ho volíem dir, i el Barça, que va guanyar com dèiem ahir, 4-5 en un partit boig. Escoltem l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que es volia quedar amb aspectes positius.
I think we need time to train. This is very important because you can...
Crec que necessitem temps per entrenar. És molt important. Ho hem vist en aquest partit. Hem comès errors, però no tenim oportunitats per entrenar-nos. Els entrenaments que fem sempre són de recuperació o per arribar al màxim en forma al partit. És molt dur per als jugadors. Però si ens classifiquem directament per vuitens, no estic segur si ja ho hem aconseguit, però si ho aconseguim, ens ajudarà molt pel que queda de temporada. N'estic 100% segur.
El Barça, com dèiem, ho va aconseguir, va guanyar ahir i va aconseguir passar ja entre els 8 primers, encara amb una jornada per disputar-se, amb un partit, com dèiem, boig, amb 3 penals i gols en propi porteria i tot plegat per acabar 4-5 en aquest final de partit que va desembocar també en una picabaralla al túnel de vestidors. Ho explicava l'MVP ahir del partit, segons la UEFA, Rafinha.
Cuando salía del campo hay gente que me han insultado y bueno, yo devolví los insultos. Yo sé que no debo hacer, pero he devolvido los insultos. Y bueno, al final se calentamos, nos calentamos todos. La parte del Benfica también que se calentó un poco. Creo que podría muy bien haber entendido la situación, pero preferieron insultarme también. Y bueno, yo soy una persona que no llevo nada para casa. Lo que me hablan van a escuchar también, pero si me respetan, yo respeto también. Yo soy una persona que respeta a todo el mundo. Pero bueno, fue una cosa que pasó ahí, estamos todos calientes, pero bueno, es normal el fútbol. Después de un final del partido como este, es normal pasar esto.
El Barça, que com dèiem, esportivament ja té la feina feta, de fet, molt encarrega també la segona posició en aquesta primera fase de Champions. Només el podrien superar l'Arsenal, l'Inter de Milà i el Brest, que encara han de jugar avui i haurien de guanyar els dos partits que els queden, i l'equip de Flick perdre la setmana que ve a casa contra l'Atalanta en l'última jornada. Per acabar de repassar la classificació, el Liverpool, com dèiem, és líder en solitari en ple de victòria, 7-7, el Barça segon a 3 punts i l'Atlètic de Madrid tercer a 3 dels blaugranes. Després hi trobarem precisament l'Atalanta, que és quart a 4 punts del Barça, l'Arsenal, que avui rep el Dinamo de Zagreb, el Bayer Leverkusen, que ahir va perdre contra l'Atlètic de Madrid, l'Inter de Milà, que també ha de jugar avui al camp de l'Esparta de Praga, i l'Aston Villa, completant les 8 primeres posicions. I encara en futbol, més enllà de la Champions masculina, avui també arrenca la Supercopa d'Espanya femenina, que es disputa al camp del Leganés, a Butarque. El Barça enceta la competició com a màxim favorit, enfrontant-se avui a l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 de la tarda en la primera semifinal. I ho farà amb tota la plantilla al complet, després de que Caroline Graven-Hansen, que s'ha perdut els últims partits per precaució, hagi tornat a la convocatòria ja disponible. Escoltem el tècnic blaugrana Pere Romeu sobre el rival d'avui, aquest Atlètic de Madrid.
Potser en Lliga no han acabat de... Després de la derrota que van rebre contra nosaltres, no ha sigut un equip molt continuïsta a nivell de victòries i venia d'una dinàmica molt, molt bona, però hi ha vegades que quan a Lliga et despenges una mica d'aquestes places del capdavant, el que et queda és la Supercopa, la Copa i de més, i això sempre és un extra de motivació. És un partit a 90 minuts, penso que l'Atlético és un bon equip, penso que l'Atlético juga un bon futbol, penso que l'Atlético té una fase ofensiva força endreçada i penso que l'Atlético és un equip que no és fàcil de fer-lo gols, llavors per mi és un dels punters d'aquesta Lliga. I a 90 minuts penso que serà un partit molt exigent.
Un Pere Romeu que va haver de fer una nova queixa per la manca de previsió de la Federació Espanyola, que va anunciar la seu d'aquesta Supercopa i els horaris fa només un mes.
L'únic que et puc dir al respecte és que a mi, a nivell de temps, ens serà molt poc temps per a una planificació esportiva, per a una planificació de socis, d'aficionats, per part dels equips visitants. És l'únic que et puc dir al respecte. Si fos per mi, penso que amb molta més antelació hauríem de tenir aquesta informació perquè totes les parts sortiríem clarament beneficiades.
Per aquest motiu, com dèiem, en qualsevol cas, avui a Butarque, que es disputa aquest Barça a l'Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda, el Barça que buscarà guanyar el primer títol de la temporada per continuar amb el gran domini de futbol europeu i sobretot estatal, havent guanyat la temporada passada tots els trofeus. El cos tècnic, de fet, tal com va explicar ahir Pere Romeu, traurà el millor equip possible per guanyar i classificar-se per aquesta final.
És un torneig molt petit, al final, molt petit a nivell de número de partits, volia dir. Més clarament una semifinal, però és que si no guanyes aquesta semifinal estàs fora ja del primer títol de la temporada. Llavors nosaltres demà intentarem treure l'11 que creiem que és el més competitiu per enfrontar-nos al rival que ens enfrontem, que és l'Atlético, sabent les virtuts que té l'Atlético i els punts més febles, més dèbils que té l'Atlético, i treurem aquest 11 que creiem que és el que ens aproxima més a la final.
Avui a les 7 de la tarda aquest Barça Atlètic de Madrid, demà dijous en el mateix escenari jugarà l'altra semifinal, que enfrontarà el Real Madrid i a la Real Societat també a les 7 de la tarda. En bàsquet, derrota d'ahir del Joventut i adeu a l'Eurocup masculina, com a mínim virtualment. Els vertineres no van estar a l'alçada de les circumstàncies i van acabar perdent a l'Olímpic 86-100 contra el Trento italià. Hi havia poques opcions de seguir endavant a la competició europea i finalment no caldrà esperar caramboles en les últimes jornades perquè la mateixa penya no ha complert amb la seva part, que era guanyar els tres partits en un partit d'ahir que van anar sempre a remolc. Escoltem el capità del Joventut, Pau Ribas.
Bueno, hem perdut partits claus que ens podien haver ajudat una mica més a poder classificar-nos i no ha sigut així. Crec que no hem estat bé en general, això no és cap res de, que no s'hagi vist, i hem d'aprendre perquè bueno, a l'ACB també poden venir equips a jugar a aquest nivell físic perquè ens costa jugar aquest tipus de partits i quan, bueno, ens podem mirar molt l'arbitratge, però l'arbitratge és el que és, normalment pita el mateix pels dos equips, doncs has d'igualar el joc que et permeten i no ho estem aconseguint.
La penya que s'haurà de centrar ara, tot i que encara queden dos partits de fase de grups d'Eurocup, en la Lliga ACB, on és cinquè, i en la Copa del Rei, que es disputarà d'aquí a tres setmanes a Gran Canària. El sorteig dels emparellaments d'ahir, ho explicàvem aquí a l'enjoc en directe, el Joventut no va tenir massa sort, l'equip de Dani Miret s'enfrontarà al líder de la Lliga, l'Unicaja de Màlaga, i ho farà el primer partit de la competició el dijous 13 de febrer a 6:45 de la tarda. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
L'Unicaja serà el rival dels quarts de final de la Copa del Rei pel Joventut Badalona, partit que jugarà dijous 13 de febrer a 6:45 de la tarda. Els verdinegres es jugaran una plaça per a les semifinals amb l'actual líder de la Lliga, que ja va guanyar Badalona en el partit de la primera volta de l'ACB per 75-79. El guanyador del partit entre badalonins i malaguenys jugarà la semifinal contra el guanyador de la Laguna Tenerife-Barça. El capità de la penya, Pau Ribas, valora positivament el fet de jugar el primer dia de competició, fet que els hi permetria descansar un dia abans d'afrontar una hipotètica semifinal i confia que l'equip pot plantar cara a l'Unicaja.
Jugar el primer partit tens més marge per descansar, però si perds el primer partit sembla que no hagis trepitjat la Copa. És un partit difícil, el camp no està ple, bueno, juguem contra el líder de la Lliga, potser ens ajuda a intentar tenir alguna opció més. Evidentment ells estan jugant molt bé, però nosaltres hem de saber que fent un partit com el que hem fet últimament doncs tindrem les nostres opcions.
El director esportiu de la penya, Jordi Martí, també confia en les possibilitats de l'equip de passar a les semifinals de Copa.
No serà gens fàcil, però sí que la part positiva doncs, l'hem de veure, que anem al primer partit, que volem anar a la semifinal, i això, anar a semifinal, havent guanyat amb un dia de descans, això crec que pel nostre grup és bo per poder recuperar esforços. Per tant, aquí hem d'anar el dijous al màxim, amb la màxima il·lusió, a competir al líder.
Pel que fa a la minicopa, l'infantil de la penya ha quedat enquadrat en el grup A de la Lligueta, juntament amb l'anfitrió, el Gran Canària, l'Unicaja i el Barça.
Gràcies, Ferran. En canvi, el Barça, com dèiem, en aquest cas de la Copa Adulta, segurament va ser l'equip català més afortunat i li va tocar als quarts de final el rival a priori més assequible dels caps de sèrie, el Tenerife, i també jugarà el primer dia, el dijous 13 de febrer, en aquest cas a 9:45 de la nit. Escoltem un dels pesos pesants del vestidor blaugrana, Tomas Satoranski, sobre el rival del Barça a quarts, el Tenerife.
A mí personalmente me daba un poco igual quién nos tocará, ¿no? En los cuartos. Cada equipo que nos podría tocar han hecho un trabajo muy bueno durante esta primera vuelta de la temporada. Cada partido contra Tenerife es muy igualado y muy complicado, así que para nosotros, si queremos ganar la Copa, tenemos que ganar cualquiera. Entonces, bueno, ya veremos qué tal llegaremos a Gran Canaria, pero bueno, seguramente será un partido complicado. Ellos tienen muchos jugadores con muchísima experiencia de este tipo de los partidos.
Unicaja Joventut i Tenerife-Barça el dijous 13 de febrer. Divendres serà el torn del Baxi Manresa, que s'enfrontarà ni més ni menys que al Real Madrid. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
A més, els precedents contra el Madrid no afavoreixen el Manresa. A Las Palmas jugaran el seu partit oficial número 110, el primer en pista neutral. Els del Bages han guanyat 14 partits, n'han empatat un i n'han perdut 94. Tot i així, es pot treure una dada positiva. Les dues últimes victòries manresanes han estat en pista del Real Madrid i són recents, del 2022 i 2024. El president Josep Maria Herms destacava que qualsevol rival hagués estat complicat pel Manresa i que el Madrid afegeix un punt de rivalitat a l'enfrontament.
Nos ha tocado con un equipo increíble, con una plantilla preparada y pensada para ganarlo todo. Va a ser extremadamente difícil. Va a ser un partido especial, especialmente por esto y también por la rivalidad, o sea, por las características del equipo contrario. Que la gente en Manresa respira ilusión con esto. que nadie se ha echado las manos a la cabeza, porque es que la verdad es que nosotros, con cualquiera que nos hubiera tocado, iba a ser difícil.
En cas de victòria, semifinals, el Bàsquet Manresa s'enfrontaria contra el vencedor del duel entre Gran Canària i València Bàsquet.
Gràcies, Jordi. En el torn de nit, com dèiem, per tancar aquests quarts de final, s'enfrontaran, com dèiem, aquest enfrontament entre el Gran Canària, l'anfitrió, i el València de Pedro Martínez. Aquesta Copa del Rei, recordem, més catalana que mai, es disputarà d'aquí a 3 setmanes, del 13 al 16 de febrer, a les Palmes de Gran Canària. Parlem ara d'handbol. Avui comença la segona volta de la Lliga Guerreres, la divisió norm femenina de waterpolo, d'handbol, volíem dir. És cert que es va disputar la setmana passada un duel basc entre el Vera Vera i el Veteonac, amb triomf per a les locals 31-26, i s'ha de jugar la majoria d'aquesta 14a jornada, però avui és el torn del CAC Granollers, l'únic equip català que hi ha a la categoria, que rep el Palau d'Esports a l'Elx, un rival directe a la classificació, amb només un punt menys que les vallesanes. En parlava el tècnic del Granollers, Robert Cuesta.
Un rival directe, està només a un punt separat de distància de nosaltres. L'equip està molt bé, no? Crec que la victòria del cap de setmana ens va anar molt bé per tornar a recuperar sensacions de bon joc, sobretot, no? Que era una mica el que ens havia faltat. Elles venen en un molt bon moment de forma, venen de fer un autèntic partidàs a l'European League contra el Thuringen, i sens dubte serà un partit molt, molt, molt complicat, no?
Aquest Granollers Elx, avui a 8:45 de vespre, es podrà seguir en directe a la transmissió de la xarxa amb la plataforma de streaming La Xarxa Més. I parlem d'hoquei patins, un apunt. Fa dies que parlem de la gran primera volta del Pons Lleida, que continua quarta a l'hoquei lliga masculina i serà cap de sèrie a la Copa del Rei. Ara arriba calendari, això sí, complicat per als lleidatans. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
No hi ha millor forma d'arribar a un dels moments més exigents que té el Pons Lleida aquest 2025, que guanyant 8-0 en l'anterior jornada, retrobant-se amb la victòria i fent-ho amb unes sensacions a la pista immillorables. Al conjunt de tal, hi venen 4 partits veritablement complicats. El primer d'ells és a la pista del Liceu, que és proper cap de setmana. A la següent jornada s'hi està rebant el Barça per el cap de setmana del 8 i 9 de febrer visitarà pista de la Vendent francesa a l'Europe Cup. El Tourmalet finalitzarà el 12 de febrer a la pista de l'Iguà. Tot plegat per donar el tret de sortida a 2 mesos i mig que, segons Edu Amat, seran els més emocionants de la temporada.
Venen 2 mesos i mig que per mi són dels més preciosos de la temporada, són els que tot jugador vol que arribin. Ara ens venen 3 partits o 4 molt importants, els 2 de Lliga més el de Copa, i després ja, doncs ja anirem a Igualada, hem d'anar pas a pas, però el que tenim clar és que volem anar a Liceu amb ambició i sobretot amb ganes de treure els 3 punts. Crec que aquest equip ho demostra partit rere partit i anirem a la Corunya amb aquesta idea i després ja ens centrarem en Barça i amb el que vingui.
I en aquest sentit, el Pons Lleida és quart a la classificació, ara amb 4 punts de marge respecte al 5è, l'Alcoi. Els llistats tenen 25 punts al seu compte particular.
I abans d'acabar, un parell de punts en waterpolo. Ahir es va posar al dia, es va recuperar un partit de la divisió nord femenina entre el Catalunya i l'Etxeide, amb derrota catalana, derrota de Catalunya per 8-10 contra les Canàries. El Tenerife Etxeide va guanyar, com dèiem, 8-10. I avui es posa una mica més al dia la divisió nord masculina, amb un derbi vallesà pendent de l'onzena jornada entre el Terrassa i el Sabadell. Els agarencs són quarts, buscaran una victòria a casa de l'àrea olímpica que els sotiu i segons, just per sobre dels sabadellencs, que es volen consolidar en aquesta segona plaça per darrere del tot poderós Barceloneta, que és líder en ple de victòries. La prèvia d'aquest Terrassa-Sabadell des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Pràcticament sense descans, sense poder gaudir molts dies la victòria davant el Barcelona, el Club Natació Terrassa afronta el derbi vallesà aquesta nit a les 9 a la piscina de l'àrea olímpica. Atenció, perquè el conjunt agarenc busca aconseguir la segona plaça, ara mateix en mans del Sabadell. Per la seva banda, el conjunt vallesà doncs vol refermar aquesta segona posició. Recordem que tant Sabadell com Terrassa han disputat 12 partits, 2 partits menys que el Barceloneta, que és el líder indiscutible amb 42 punts, però atenció perquè el Terrassa té l'oportunitat de poder avançar a Sabadell i Barcelona i situar-se a la segona plaça, ja que recordem el Sabadell té 32 punts i el Barcelona 31, tot i que recordem el Barcelona ha jugat un partit més. al conjunt de Dida Covacho, que té tota la plantilla a la seva disposició. S'espera un gran ambient, com sempre, a la piscina de l'Àrea Olímpica, tot i ser dimecres i a les 9 de la nit, en un dia laborable, però tot i així s'espera que novament la marea vermella pugui omplir la piscina agarenca. 9 de la nit, en busca de 3 punts importants per poder o refermar la segona posició, en el cas del Sabadell, o poder assaltar aquesta segona plaça de privilegi per al Terrassa.
I abans d'acabar aquest enjoc de dimecres, recordar i fer repàs de com està l'Open d'Austràlia, que ja tenim de tennis, en aquest cas, amb el primer Grand Slam de la temporada. Ja tenim les semifinals dels quadres individuals masculí i femení definides. En el masculí s'enfronten en Jannik Sinner, el número 1 del món, l'italià, contra Ben Shelton, el nord-americà. Jannik Sinner, que ha guanyat aquest mateix matí a l'australià Alex de Minaur. I a l'altra semifinal, Djokovic-Zverev. Djokovic, recordem que es va desfer del murcià Carlos Alcaraz. I en el quadre femení, recordem, semifinals històriques per a Paula Badosa, que jugarà la seva primera semifinal en un gran slam, en aquest cas contra la seva amiga i número 1 del món ara mateix, Arina Sabalenka, la bielorussa. A l'altra semifinal, la polonesa Iga Swiatek s'enfrontarà a Keys, a la nord-americana Maria Keys, que ahir va guanyar a Svitolina, a la ucraïnesa. Tot això pel que fa a aquest gran slam, aquest Open d'Austràlia, fins a la primera gran slam de la temporada de tennis. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català de la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, el Rockers és el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat.
Fiesta sensacional, que lo vas a flipar. Van errats, jo vinc d'un poble que està al costat, un xic petit però ben arreglat, amb gent propera i legal. I tenim